no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando.
Hem arribat així a les 10:04 minuts. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Fa bona l'horeta en aquest estudi d'IV3 Ràdio. Es de xiu-xiu deuen haver estrenat alguna colònia. Una paraula, com totes les que duim aquí, en molts de sentits. Pot ser una fragància, però també un territori sota dominació. Cuba, Filipines, Algèria, Senegal, Congo, Egipte... La potència europea que estigui lliure de passat colonial que tiri la primera pedra. Hi ha colònies d'insectes i d'animals. Les de moixos solen dur més d'un mal de cap. Hi ha colònies agrícoles i industrials, la majoria reconvertides. Per això la colònia de Sant Jordi o la de Sant Pere, a Mallorca. I per suposat hi ha colònies escolars d'estiu. No hi tornaríeu ara? Així començam amb música de Far West per referir-nos a l'excepció de colònia com aquell establiment fundat per un cert nombre de ciutadans d'una nació que van a poblar una terra allunyada de la seva pàtria i continuen pertanyent a aquesta. Colonitzadors n'hi ha hagut històricament i n'hi ha avui dia. El cinema les ha fet èpics, sobretot en els pioners fundadors dels Estats Units d'Amèrica, que arribaren a terres llunyanes sense tenir en compte que allà ja hi vivia gent. Espanya va tenir colònies a Amèrica amb els virreinats de Nova Espanya, Perú, Nova Granada i Río de la Plata, capitanies a Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Xile i Venezuela. A Àfrica, el protectorat de Marroc, Ifni i el Sàhara, que va abandonar després d'aquella polèmica marxa verda que encara avui du coa. En 1898 va perdre les colònies de Cuba, Puerto Rico i Filipines.
Aún no lo sabía, pero estábamos destinados a ser los últimos de Filipinas.
Des de fa anys i avui, amb més impunitat que mai, els colons israelians ocupen territori palestí. El cineasta mallorquí Carles Bobeu contava en el documental Gaza, Premi Goya 2019. Què diu aquest home? Diu, de vegades els colons venen i comencen a disparar-nos mentre estàvem conreant, està davant un camp conreat. Quan comencen a disparar no ens queda un altre que partir cap a casa nostra. I com que som a prop de la frontera, se planten davant nosaltres amb els seus tancs. Què poden fer, se demana aquest home, seguirem fent feina a la nostra terra perquè no la podem deixar buida. Segons el Tribunal Internacional de Justícia de l'ONU, el control dels territoris palestins ocupats a Cisjordània, Gaza i Jerusalem Est violen les lleis internacionals. Les excepcions de colònia és la comunitat agropecuària que fa feina per treure un rendiment d'un determinat territori o paratge. I aquesta definició ens dona peu a xerrar de les colònies agrícoles que varen sorgir a la segona meitat del segle XIX a Mallorca. Tots coneixem topònims com la colònia de Sant Pere, Artà, la colònia de Sant Jordi, Porto Cristo, que se va fundar com a colònia agrícola del Carme o Porto Colom, fundada com la colònia de Canelou i Pla de la Sínia. Però en varen ser més, en foren més. Tomeu Pastor Sureda, benvingut a IV3 Ràdio, com està?
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per ser-hi avui, que hem agafat aquesta excepció de colònia, que és la nostra paraula polisèmica. Vostè ha investigat sobre la propietat rústica a Mallorca, sobre les colònies agrícoles del segle XIX. Què li pareix si per començar mos explica què eren exactament aquestes colònies agrícoles i per què varen sorgir a un moment determinat?
Bueno, les colònies agrícoles del segle XIX sorgeixen a través d'una normativa, una llei nacional que permetia que a zones degradades, a zones poc poblades i poc productives s'instal·lassin població, en fi, mà d'obra. D'aquesta manera posaven en conreu unes terres que estaven totalment sense conrear. Uh-huh. Improductives.
I això va passar, et diu que és una llei nacional, per tant, no només va passar aquí, va passar a altres llocs d'Espanya, entenc.
Sí, sí,
que?
Sí, sí, sí.
Val.
Sí,
i a Mallorca quantes colònies hi va arribar?
Bueno, a Mallorca, que tinc jo controlades, 9 colònies.
9 colònies. I això que va passar a Mallorca va passar a les altres Illes Balears o no?
No. A Mallorca només hi ha colònies. Uh-huh. A les Illes Balears només hi ha colònies. A Mallorca i una a Cabrera.
Val. Sí, sí, clar. També allà se va fer aquesta feina agrícola. I quins avantatges oferien aquestes colònies en els propietaris i en els colons que hi anaven a viure?
Bueno, aquestes colònies oferien una sèrie d'avantatges, que era, per exemple, exemptes d'impostos, i el govern s'encarregava de fer escoles, de fer esglésies, d'ajudar els propietaris i els colons. Els colons, per exemple, que s'establien allà a un moment determinat, que la guerra de Cuba i Filipines, pues, els fills d'aquests colons que haguessin d'anar a fer servei militar estaven exempts d'anar a aquests llocs. Uh-huh. Molta gent s'hi va col·locar, moltes famílies s'hi van col·locar per demanar això, per evitar que els fills fugissin a la guerra.
Sí, sí. Per tant, havia aquests avantatges per els colons, que ara deia, pels propietaris també, perquè entenc que eren terres que haurien ser grans i improductives, entenc.
Bueno, en principi eren terres, i un mira bon quines són les colònies, eren terres totalment improductives.
Sí.
I eren terres deshabitades, a més. Mm. I no només improductives, sinó deshabitades.
Sí, sí.
Clar, aquestes terres portaven o duen molt d'anys de feina per posar-les en conreu. Mm. Clar, és un moment a Mallorca, a més, que hi ha una eufòria per la vinya,
sí,
per exportar vi a França. Aleshores, moltes d'aquestes colònies s'hi van sembrar vinyes. Mm-hmm. O a través d'elles s'hi va instal·lar població per fer feina a vinyes properes.
Mm-hmm. Per tant, aquí teníem, entenc que se resolia un tema econòmic, un tema d'habitatge, no? No sé com definir-lo socialment, aquell moment, o econòmicament. Bueno, no deuria ser bollant en aquell moment. Vull dir, això era una sortida d'habitatge i una sortida econòmica, no?
Exacte. I basta veure on estaven situades aquestes colònies. Mm. Vull dir, estan a les zones més deprimides en aquella època de Silla. Mm. Aquí, tant a l'interior com a l'exterior. Mm. Pues, a Morella de Mar. Pensau, per exemple, que, clar, avui les colònies, moltes d'aquestes colònies, han quedat perquè s'han reconvertit en colònies turístiques o d'estiueig de la població. Mm. Vull dir, és que ara, per exemple, de les dues colònies, la colònia de Sant Pere d'Artà i la colònia de Set Salines, i després la de Manacor, i la de Porta Colom, per exemple, totes aquestes colònies de Vorera de Mar són les úniques que continuen, totes les altres se van abandonar, evidentment.
Sí, 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 sí. I com passen? Després tornarem a les colònies del D9, però com passen aquestes d'agrícoles a nuclis pesquers o turístics?
Bueno, simplement perquè s'abandonen. S'abandonen aquestes colònies, els propietaris veuen unes altres sortides, que es vendrà solars per fer habitatges, no, també s'instal·len molt de pescadors.
Sí.
Són unes colònies a Bona Vorera de Mar, s'instal·len molt de pescadors. Mm. Heu de pensar, per exemple, que avui això quasi és increïble, que a Cabrera s'hi va fer una colònia amb una gran plantació de vinya, sí. Un celler, inclús un celler, sí. I hi va haver més de 100 persones que feien feina en aquesta vinya.
Pensau
el que és Cabrera.
Sí. I clar, Cabrera és una situació extrema, podríem dir. Quins eren els reptes que tenien aquestes famílies a l'hora de viure, a l'hora d'establir-se, a l'hora de desenvolupar-se en aquestes colònies?
Bueno, aquesta gent, evidentment, tenia... Bueno, li donaven uns habitatges, li permetien una vida allà, el que deia abans. El més important de tot en aquest moment és evitar que els fills se'n vagin a la guerra de Cuba i Puerto Rico. I pensa que Cabrera, una gran població que s'hi va instal·lar, venia a era de Muro. Que gent... Clar, és un moment també d'eufòria de la vinya.
Sí,
i Cabrera s'hi va fer una gran plantació de vinya pensant en l'exportació, que no va arribar a terme, perquè, clar, quan va començar a produir la vinya, va venir el crac de l'exportació de vi i la cosa va deixar de funcionar. Però imagina't tu, Cabrera, si ha estat aquell celler que té Cabrera.
Un celler a una illa.
Amb unes terres total. Pensa tu que allà hi havia hagut... per la patriació dels francesos. Allà la gent se moria de tant.
Idò, tot això venia a partir d'aquesta llei nacional que ara mos explicava en Tomeu Pastor. Parlava de l'eufòria de la vinya i aquest crac. La filoxera va suposar... No sé si aquest crac està relacionat amb la filoxera, m'apareix que sí.
Jo he explicat, que tinc una publicació feta on explico que precisament no va ser la filoxera.
No va ser la filoxera.
L'única causant, ni la principal causant, del crac de la vinya. Sinó que va ser que la refeta dels francesos, per part que s'hi han refet les vinyes, tenien vinyes també a Algèria, que era una colònia francesa, i a més de tot això, pensa que el vi d'aquí era un vi molt dolent, de molt baixa qualitat, de molt baixa graduació. I clar, quan arribava a les parts franceses, aquest vi era impossible veure'l. I per tant, se tirava la mà a la retorna. I és per això que importàvem tant d'alcohol de patata alemany, aquí a Mallorca, per mesclar en Solí i donar-li una graduació un poc més alta que pogués arribar a França.
Ja. I per tant, què és el que acaba amb aquestes colònies?
Bueno, aquestes colònies acaba primer, totes les que se dedicaven a la vinya, pues, evidentment, van abandonar perquè no hi havia sortida. És a dir, tu, per exemple, Porta Colom i Flanells, la quantitat de gent que va fugir cap a Amèrica endeutada per sembrar vinya. Vull dir que no tenia sortida. Això és una. I l'altra, perquè se comencen a donar altres sortides en aquestes colònies. Per exemple, la pesca. I totes aquestes colònies se converteixen molt d'aquests que havien anat a la colònia agrícola passaran a ser pescadors. Tenen una caseta a l'Orella de Mà, tant a la colònia de Sant Jordi com a la colònia de Sant Pere, com sobretot a la Mare Déu del Carme a Porto Cristo i Porto Colom, i són pescadors i viuen, sobreviven de la pesca. Més que viure bé, sobreviven. Vull dir, gent que, clar, menjava peix tot l'any, peix sec, peix fresc, i venia el que podia.
Sí, i després s'ha desenvolupat amb aquests nuclis turístics, que ara va l'or. Ara cada caseta va l'or.
I llavors s'ha convertit en nuclis turístics.
Sí. I, Tomeu, creus que en les illes del segle XXI seria possible un sistema de colònies per recuperar l'activitat agrícola o extrapolar-se d'alguna manera a l'època actual?
Que va, impossible. No només... a passar a colònies agrícoles, sinó inclús volem, jo crec que volem, no estarem massa, en el camp totalment abandonat, vull dir que havia abandonat o substituït, així com les colònies van ser substituïdes per diguem-ne, construcció turístiques o del barjo o de tal, aquí, mira tu com està allà a Mallorca, s'està construint, des de tot el que són terres agrícoles, estan passant o bé a zones constructives o bé a parcs solars, és a dir, aquests parcs solars que veiem que en principi em sembla que han de donar llum elèctrica a la població.
Sí, sí. I de, també xerrant amb en Tomeu Pastomes ha sortit l'altra excepció de Colònia, a Tomeu, xerrant de Cuba, de Filipines, sí, 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 d'Algèria, ens ha sortit aquesta altra colònia, aquest establiment fundat per ciutadans d'una nació que se'n van a una altra terra, que és una de les altres excepcions de la paraula d'avui. I de Tomeu Pastor, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio, i gràcies, molta sort.
Molt bé, moltes gràcies, i espero que vos hagi agradat.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Quina calor, avui fa un sol que crema. Quina calor, sortir és una condemna. Cos a la carretera sense final. Quina calor, l'infern ara és d'arena. Quina calor, sa gota per l'esquena. Sombra de cada palmera és especial.
Aquesta cançó que sona mos podrà anar bé també per demà, que faran la paraula coa, per allò de les coes interminables que se formen en l'estiu. Però ens dona pas a xerrar d'Olor. Els Duplicats, aquest grup, fa, diu que fa olor a l'estiu, canten a l'olor de l'estiu. Altres grups, com els Mishima, canten a l'olor de la nit.
Sento l'olor de la nit que s'estén en sa misteri. Adéu, sol. M'enterboleix la ment, em desperta els sentits. Fa tant de temps que no em sentia tan sol.
L'olor de la nit, que provoca també moltes sensacions. Hi ha cançons inspirades en l'olor de les muntanyes, en l'olor de peus, segur que bona bé alguna mítica en el cap, fins i tot en l'olor de carn cremada. Això demanau perquè a Gabinete Caligari. Nosaltres preferim les olors de les nostres illes. Quina olor farien Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera si fossin una colònia? No fa falta imaginar-ho, perquè Agua de Baleares ha extret l'essència de cada illa i l'ha ficada dins una botelleta de colònia. Colònia és la nostra paraula polisèmica d'avui. En Carlo De Toni és el CEO i fundador d'Agua de Baleares. Com estàs, Carlo? Benvingut, bienvenido. ¿Com va?
Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por la invitación.
Y de, avui tenim en Carlo per parlar de Coloni. ¿Qué te parece si empezamos por Formentera y por Ibiza, Carlo? ¿Qué, a qué huelen estas dos islas según Aguas de Baleares?
Por supuesto, pues Formentera y Ibiza son dos islas que están muy cerca, pero tienen una identidad muy diferente. Evidentemente, a la hora de elaborar un perfume con respecto a un inspirado en una isla, hay un ejercicio de creación artística o interpretación subjetiva de la, del alma, del espíritu, de la esencia de cada isla, ¿no? Y en nuestro, en nuestra forma de ver y de vivir estas islas, vimos a Formentera como una isla extremadamente conectada a, al mar. Porque es una isla tan pequeña que estés donde estés, escuchas, hueles y ves mar. Y en perfumería tenemos la suerte de tener toda una familia olfactiva con respecto a las notas marinas. Y son precisamente estas notas que nos han acompañado en el proceso creativo y el enebro, las algas, el romero, las notas marinas son... las que en su conjunto cuentan un poco el alma de Formentera. Ibiza es otra cosa. Ibiza es una isla para nosotros cosmopolita, es una isla diversa, es una isla que acoge a todo el mundo y conocida en todo el mundo. Esta es la razón por la cual hemos decidido utilizar notas, esencias, olores que provienen tanto del entorno mediterráneo como de todas las otras partes del mundo que finalmente cada año se reúnen en Ibiza.
A la web de Aguas de Baleares podem veure aquestes notes olfactives, per exemple, d'Ibiza, aquesta rosa, aquest fusta de sàndal també com a de fons, tots aquests olors que poden rememorar aquest cosmopolitisme que ara mos deien Carlos. Carlos, perdona. Una colonia no es solo el olor, es evocación del tiempo, es del lugar. Tú ahora hablabas de esa subjetividad. ¿Qué papel tiene esta conexión emocional a la hora de fidelizar al cliente local y turista?
Claro, es que es una conexión muy fuerte. El sentido del olfato es el sentido que más conexión tiene con la parte de cerebro conectada con el tema del recuerdo, de la memoria. Entonces, evidentemente, los olores nos transportan a un lugar, a una persona, a una experiencia, y precisamente cuando una persona se identifica con un olor o identifica una experiencia, un recuerdo con un olor, pues la conexión y el vínculo se hace muy fuerte.
Cuéntanos cómo empieza esta aventura de Aguas de Baleares.
Pues empezó todo por un viaje entre amigos. Corrí el año 2011, me parece. Pues a la hora de buscar un detalle, un recuerdo, quién para la novia, quién para la hermana, quién para su madre, nos vino la idea de decir qué bonito sería si estuviese una colonia, ¿no? Estábamos en Mallorca.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, un poco como juego, un poco como algo interesante e innovador, pues decidimos explorar esta posibilidad y a partir de ahí luego el estudio del plan de negocio y el arranque del proyecto en la primavera del 2014. Uh-huh. Es cuando lanzamos la primera colección, Mallorca,
sí.
Y abrimos nuestra primera tienda de las 10 que tenemos ahora en Baleares, en el centro de Palma.
Bueno, ha sido rápido, ¿eh? Porque no son tantos años. Es decir, que habéis encontrado justo lo que la gente quería, tal vez, o lo habéis sabido explicar.
Ha habido una maravillosa aceptación, la verdad. Uh-huh. El recorrido, el proceso, no siempre ha sido fácil porque conocemos todo el COVID, el tema del confinamiento que perjudicó mucho todo el sector del comercio al por menor. Pero por suerte aquí estamos intentando contar el encanto de estas maravillosas islas a través de nuestros perfumes, ambientadores y cosmética.
Uh-huh. Cuéntanos cómo es el proceso de elaboración de una colonia, hoy que es nuestra palabra.
Todo nace de una idea, de un concepto que tienes en la cabeza, que puede ser la descripción de un lugar, de un sentimiento, de una emoción, algo por contar, ¿no? A partir de ahí, con unos profesionales que son narices, expertos en perfumerías, pues nos sentamos y intentamos trasladar este concepto a la química de la perfumería.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, prueba-error, muchas muestras, muchas pruebas, hasta que lleguemos a algo que nos convence a todos, a todo el equipo de investigación, y a partir de ahí luego viene la fase de la fabricación, que es manual, y es una fase muy, muy larga realmente, porque se necesita macerar las esencias, y entonces hay que hacerlo con una cierta antelación a lo que es el pico, ¿no?, de ventas,
sí,
que es la temporada turística.
Uh-huh. I aquí tenim aquestes illes i aquesta coloni que fa olor a cada una de les illes. Hem començat en Formentera i a Eivissa, Carlos. I Mallorca, uh-huh, i Menorca, que huelen?
En Mallorca hemos querido celebrar la riqueza del territorio poniendo en una colonia, la de hombre, los cítricos tan característicos de Mallorca, y en la colonia de mujer destacar las flores típicas de la isla. Entonces, flor de almendro, dama de noche, jazmín. Quisimos celebrar esta enorme riqueza de materia prima.
Uh-huh.
En Menorca, contando un poco también el alma de tranquilidad y naturaleza que se vive y que se respira en Menorca, ¿no? Utilizamos cítricos, pero también notas aromáticas, porque creo que todo el mundo que ha pasado, que ha tenido la suerte de pasar por Menorca, ha vivido, ha podido vivir esta sensación de, uh-huh, de naturaleza, de calma, de tranquilidad. Y esto es lo que quisimos transmitir.
Fantàstic, perquè quantes vegades haureu pensat ai, aquesta oloreta me l'enduria amb una botelleta de Coloni. Idò, aquesta és idea d'Aguas de Baleares. Abans, Carlo, xerraves de memòria, hablabas de la memòria. ¿Tienes alguna conexión con alguna colonia? No sé, a lo mejor de cuando eras pequeño.
Bueno, yo nací en un pueblo de campo, en el norte de Italia, y en mi jardín había y todavía hay un limonero.
Sí.
Yo crecí con este olor que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y es una de las notas olfativas más utilizadas en perfumería y por suerte muy característica de Baleares, de Mallorca. En cada patio, en cada jardín en Mallorca, en Baleares hay un limonero y es algo que me ha acompañado desde pequeño.
Qué bien. Ya sé que es difícil, pero si tuvieras que resumir el valor de la palabra colonia en una frase, ¿cuál sería?
Yo lo vivo como una emoción. Yo lo vivo como una emoción porque me despierta siempre una sensación. Cada colonia me transmite una emoción. Y creo que cada uno de nosotros que está enganchado, enamorado a una colonia, vive un poco esta sensación de conexión y de emoción fuerte cuando huele su colonia favorita, ¿no?
I d'emoció, emoció és el que transmet Carlos de Toni, la paraula colònia, CEO i fundador d'Aguas de Baleares, a qui li agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Carlos, gràcies i mucha suerte.
Gràcies a vosaltres. Y ha sido un honor participar. Muchísimas gracias.
IB3 Radio es investigación.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Com els animals, sí, que picou de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sac Cabaneta.
I ve 3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies. Encantat d'estar aquí.
Fas bona oloreta.
A més, avui fa intentat molt bona oloreta. Fa molt bona oloreta aquesta.
Sí, mos hem posat Coloni.
Sí.
A més, fresca.
Sí.
D'aquesta que mos agrada.
Sí.
Vinga, i de Coloni és la paraula polisèmica d'avui i, com sempre, tu us tires el fil cinematogràfic dels mots que duim en aquest programa. Per on començam?
Començam per una Coloni que no fa precisament bona olor. No fèiem precisament bona olor. Bàsicament perquè se passa tota la pel·lícula Correnços amb aquesta música de fons. Pensi, endevineu quina és.
Vinga, això sona molt èpic.
És que no... poques pel·lícules tenen una banda sonora tan èpica com aquesta. És brutal. Estem parlant de El último Moicano, dirigida l'any 1992 per Michael Mann, un Michael Mann que estava a dalt de tot fent aquesta obra d'art absoluta. Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Wes Sadi i Maudie May eren els protagonistes d'aquesta El último Moicano. A la Nord-Amèrica de les colònies estem parlant, per això han duit aquesta gran història. La lluita per conquerir el territori entre els francesos i els inglesos, passant per damunt els indis, així com si fossin una pisonadora, era molt violenta i cruel. Els francesos tenien el suport dels nadius, els anglesos dels colons blancs. Un home blanc, adoptat pels moicans, que és aquest Daniel Day-Lewis, ha d'acompanyar a ses files d'un capità anglès, a ses fies, perdó, d'un capità anglès, fins a un fort que està patint el setge dels francesos. És una de ses millors pel·lícules d'aventures del cinema modern. Magníficament dirigida, recrea sa èpica dels paisatges naturals i dona veu i cos en aquests herois amb uns principis molt més grans que les circunferències del seu bíceps. Bàsicament perquè ell no en té, no és precisament un tipus de bíceps, en Daniel Day-Lewis. Desborda sentiment, violència, èpica i lírica. Tot a la vegada. És això que sona. És que...
Música de Trevor Jones.
Música de Trevor Jones.
I en Antoni se li posa la pell de gallina.
Es queda bé, me'n recorda, sala Chaplin, sala 1 de Chaplin, que era la sala més grossa que tenia Chaplin, aquell cinema petitet, aquí on hi havia 5 sales, vaig veure aquella, l'última Moicano, amb els ulls com a plats, diguent, què és això?
Any 1992 ha plogut un poquet.
Ha plogut un poquet.
Camps, vengues.
Una altra colònia, també, de persones que vivien al mig d'un bosc, era ses que va dirigir M. Night Shyamalan, després de dirigir El protegido i Signs, en aquesta El bosque.
Desde el día en que nos establecimos aquí, siempre hemos tenido un buen entendimiento con las criaturas que viven más allá de nuestros límites. Nosotros no nos adentramos en su bosque y ellos no vienen a nuestro poblado. Siempre los he considerado nuestros protectores. Nos han permitido vivir aquí, cobijados entre ellos en este lugar intacto.
Jo ja tinc un poc de poreta.
El bosque, The Village. En realitat, no sé per què la traduïren com El bosque, quan The Village vol dir precisament la colònia, no? El poblet. No? Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, William Hart, Sigourney Weaver, Adrien Brody i Brendan Gleeson eren els protagonistes d'aquesta pel·lícula de M. Night Shyamalan. Els veïns d'una petita colònia rural de Pensilvània viuen atemorits per culpa d'uns estranys éssers que viuen, habiten els seus boscos. A principis del segle XX... unes normes no se posaven en dubte. Evitar que els éssers vessin el color vermell, mantenir-se allunyat del bosc, on vivien, i obeir la campana d'alerta que indicava que aquests éssers s'acostaven. És un magnífic conte tenebrós, però també amb la foscor, humitat, silencis, mirades... Està ple de misteri, t'hipnotitza totalment en so misteri, en so lirisme, en sa tensió i amb un poquet de por, també.
A veure, una cosa que m'ha quedat penjant, és a dir, aquests éssers misteriosos no poden veure el color vermell.
No poden veure el color.
Com les normes dels gremlins, però dins aquesta colònia. Exacte. De principi del segle XX. Perfecte.
Exacte, no podien veure el color vermell i els habitants no poden sortir més enllà dels seus límits, o sigui, no poden entrar dins el bosc i aquests habitants del bosc no entraran a dins els límits d'aquesta de village, no? Uh-huh. Aquesta colònia allà on viuen. És una pel·lícula on no hi ha res convencional. És tan rara com bona.
Vinga, i de puntada El Bosque, que crec que en el seu moment m'ha fet por, però ara la miraré.
És molt, molt guai. Jo l'he vist amb el meu fill petit, de 14 anys, i l'han vist bé, i han patit una mica, però l'han vist bé. No?
Vinga, següent proposta.
Aquesta sí que no la poden veure. Aquestes coses te fan por. No, és una colònia, també, de persones, però aquestes, diguéssim, no estan precisament... Ve d'escap.
Venga.
Midsommar.
Te dije que quería ir a ese festival en Suecia.
No, dijiste que estaría guay ir.
Ya, pero ha surgido la oportunidad y he decidido ir.
Oye, no me importa que vayas, pero me gustaría que me lo hubieras dicho, nada más.
Es un festival alucinante, con ceremonias especiales y trajes típicos.
Será divertido.
Increíble.
Bienvenidos y feliz Midsommar. ¡Skull!
Au, salut. A veure, conta.
Florence Pugh, Jack Reynolds, Will Poulter i William Jackson Harper, dirigits per Ari Aster, que després de Hereditary mos va sorprendre amb aquesta història d'una parella nord-americana que no està passant precisament pel seu millor moment, s'ajunta amb uns amics i se'n van a Midsommar, que és un festival d'estiu que se celebra cada 90 anys a un llogaret molt remot d'un poble de Suècia. Però la gent que celebra aquest festival no està precisament mentalment sana, directament. Amb això se construeix una pel·lícula molt, molt, molt incòmoda, sense res a lo que agafar-se. Bàsicament perquè és de dia, tota la pel·lícula. O sigui, és una pel·lícula de terror, però de dia. Mm. És tan estranya com els seus personatges. És com una espècie de guinyol de carnaval violent. Funciona millor, curiosament, en el record, després d'haver-la vista, que en el moment de veure-la, més que res per lo que te va suggerint i aquest pozo que te deixa, que després el recordes i acabes dient... perquè quan l'estàs veient és tan incòmode que no saps ben bé què és el que estàs veient. És molt rara, molt rara, però és una experiència cinematogràfica espectacular.
I de jutjar vosaltres mateixos, i per això l'heu de veure, aquesta Midsommar de l'any 2019. Seguim amb Coloni.
En aquest cas sí que farem bona l'horeta.
O no.
El perfume, història d'un assassino.
Cada perfume contiene tres acordes, basados en 12 notas en total. Pero solo se puede crear un perfume original, añadiendo una nota más. Anoche soñé que estabas muerta, asesinada como las demás. Sea cual sea su desquiciado plan, seguro que sin ti queda incompleto.
Jean-Baptiste Grenouille!
Ah, i aquí tenim aquest protagonista del perfum, aquesta pel·li tan inquietant com sa novel·la.
Com sa novel·la, exacte. Tom Twinkwer era el director d'aquesta pel·lícula, d'aquesta adaptació del best-seller de Patrice Susskind. A la França del segle XVIII, un nin neix enmig de la pudor d'un mercat de peix i és abandonat per sa mare en els fems. A l'hospici qui bon creix destaca perquè no desprèn cap olor, no en fa cap ell. Però el seu extraordinari sentit de solfacte li permet fer feina, a mesura que va creixent, en el millor perfumista de París. I això el durà a una terrible obsessió per capturar les olors, sobretot les olors de les dones. Ben Whishaw, Alan Rickman, Rachel Hartwood i Dustin Hoffman són els protagonistes d'aquesta pel·lícula que és una proposta molt acadèmica. Curiosament, després d'haver rodat Corre Lola Corre. Vos no recordeu d'aquella pel·lícula de quan parlaven de carrera, d'una dona que corria tota la història? Mos descobreix, curiosament, un director molt poc alemany per a ser alemany. No? Té una ambientació i una producció magnífiques i el gust per detall és meravellós. Sí que és vera que li costa un poquet que t'arribin aquestes olors desagradables que tenia el llibre, o que el llibre feia olor a mesura que l'anaves llegint. La pel·lícula sí que és vera que té trossos que sí, però no tant. És molt fascinant. És desagradable i una mica desquiciada, però realment és una pel·lícula fascinant.
I El perfume, aquesta història d'un assassino, i se que ve ara, mira, sí que no l'he vist mai.
No l'has vist mai? Jo crec que és una de ses, és una de ses colònies, perquè colònia també pot ser colònia d'estiu, no? I una de ses colònies d'estiu més famoses de la història del cinema, o de, com a mínim de la història del cinema dels anys 80, i que a més va crear un, va ser un mite, no? És la que sonava, un moment donat sonava així, menys si reconeixeu el nom d'un dels personatges.
Mata-la, mamà! Mata-la! No permitas que se escape, mamá. No la dejes vivir.
No, Jason. La mataré.
Ai. No, Jason, la mataré. Any 1980, Viernes 13. Se presentava al món Viernes 13. 9 pel·lícules a partir d'aquesta, des de l'any 1980 fins a 1993. Un remake a l'any 2009. Un spin-off a l'any 2001. Mare de Déu! Una pel·lícula que va ser nominada a la millor pel·lícula al Festival de Sitges de 2 anys després i a la pitjor pel·lícula en els Razzies. És una icona del cinema slasher, que vol dir navajero, que vol dir enguinevat, que va marcar un abans i un després en el cinema de terror dels anys 80. Narra la història d'un grup de joves que van a Camp Lake, que és una colònia d'estiu reoberta recentment, on hi va morir un jove ofegat a dins del llac, aquest pobre nin Jason. A poc aniran morint en estranyes circumstàncies. És una pel·lícula molt dolenta, és vera, és molt dolenta, però no podràs deixar de mirar-la, perquè és una d'aquestes històries que té l'enorme habilitat d'entendre que el que horroritzava en el públic i després manipular-ho sense pietat. Ara, és tan divertida com terrible és d'aquestes que dius, no pot ser.
És. I Viernes 13 ha fet història, ho hem
de dir. Ha fet història, ho havien de dur. Quan tenen colònies d'estiu, han de dur Viernes 13.
Viernes 13. I amb quin acabam aquest repàs per la paraula polisèmica? Coloni.
I en aquest cas acabam amb una coloni molt més d'estiu, molt més amable, molt més guapa estèticament, visualment, amb un dels directors més particulars que han pogut dur. Aquí l'han duit un parell de vegades, ja estem parlant de Wes Anderson i el seu Moonrise Kingdom.
¿Qué clase de pájaro eres?
Yo un gorrión, ella una paloma.
No, he dicho... ¿Qué clase de pájaro eres tú?
Wes Anderson dirigia a Jared Gilman, Cara Hayward, Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton i Jason Schwartzman en aquesta magnífica història ambientada en els anys 60 d'una jove parella d'enamorats que han fugit de la colònia d'estiu i de casa seva per estar junts. Això farà que surtin a la llum tots els secrets i totes les rancúnies de tots els que participen a la recerca d'aquests dos jovenets. Per jo és una pel·lícula perfecta de principi a fi. És tan intel·ligent com emotiva, és tan de veres com somiadora, perquè Wes Anderson va més enllà del seu estil de narrar. Simplement compta l'emoció del primer amor en dos joves actors brillants acompanyats per una llista enorme d'adults perfectes en el seu paper. És Wes Anderson en estat de Joe Flip molt fort.
I de Moonrise Kingdom.
Moonrise Kingdom.
Any 2012, i amb aquesta tancam aquest repàs inspiracional per la Coloni. Toni Camps, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Ràdio és formació.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Arribam al final del programa ben perfumadets amb música estiuenca per animar els papàs, les mamàs, els infants i els joves que han començat classes, escoles i rutines, que el bon temps encara no s'ha acabat. Gràcies de part de tot l'equip d'Entre Avui i Demà, els companys de Diacordia Agency han estat a la producció executiva, a Lluís Fortesa, avui posant tot el carinyo en el control tècnic, en Pep Díaz, en Apoloni Huguet, en Joan Trias, a la producció, documentació i assessoria musical d'IV3 Ràdio, i estem a punt de baixar barrera amb un home qui la paraula colònia d'estiu, i hem d'afegir d'estiu, li dibuixa un somriure a sa cara.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Xavier Torrents, director d'Espiral, conversador polisèmic d'Entre Avui i Demà, com estàs? Benvingut.
Moltíssimes gràcies, una altra vegada.
Gràcies per ser nosaltres. Avui la paraula és coloni. Si a tu t'he dit colònia, en què penses?
Bueno, inevitablement en voló, però també en moltes experiències.
A veure.
Moltes experiències i motxilla. La motxilla d'anar de colònies.
D'anar de colònies, val. Tu ets un home que ha anat molt de colònies.
Molt, molt. Més com a infant, com a voluntari, com a monitor, com a director, molt. La veritat és que molt, i de totes tinc un record d'alguns més positius que d'altres, però de totes molts aprenentatges i la majoria molt de records d'un punt de nostàlgia de tiempos pasados.
Ja, aquells estius, no?
Exacte.
On no passava res i passava tot.
Tot.
Jo no sé si t'has dedicat en el final en els infants a través del lleure i a través d'Espiral gràcies a aquelles experiències.
Pues sí, no te mentiré, clar que sí. Clar que sí, perquè és on te trobes còmode, on veus que el mateix que jo he après i m'han fet aprendre, sobretot a partir de vivències, que és el més xulo de les colònies, no? Aquesta convivència contínua amb molta gent, haver d'aprendre a cedir, a escoltar, a xerrar. He perdut la compte de la quantitat d'infants i adolescents en els que he ensenyat a granar i fregar, per exemple, coses tan òbvies, perquè venga, toca granar menjador, i que se te queden mirant, volguen dir, i això com ho agaf, no? Vull dir, cosetes d'aquestes que fomenten molta autonomia i molt d'hàbits de saber estar i de saber i de créixer.
I clar, perquè les colònies són moments de passar-ho bé, però ara tu ho dius, hi ha valors, hi ha aprenentatges que s'inculquen als joves.
Doncs mira, sobretot aquest saber estar. És a dir, aquest, mos aixecam, toca això, compartim un espai, la puntualitat, començam a dinar, a berenar, a sopar, plegats, per tons mantenim els espais, moments de passar-ho bé, moments de ruta, és a dir, de caminar, de carregar motxilla, una cosa que jo darrerament poso molt en valor de badar un poquet, no? D'estar pues, compartint un pot de silenci o un paisatge o aturar-te enmig d'una ruta en sa motxilla i recordar-te de qui va planejar la ruta aquesta tan llarga el dia que feia tant de calor, però després arribar i la satisfacció d'haver complit el camí o l'objectiu o haver fet cim, el que fos, no? Vull dir, aquests records de superació també i d'esforç, jo crec que són els principals avantatges. Uh-huh. I després jo sempre dic que qui m'ha ensenyat a fer motxilles i maletes ben fetes han estat aquests anys de colònies, no? Claro. Perquè jo puc complir una motxilla de qualsevol manera, però pensar-la, ordenar-la, col·locar-la i veure que tot té una utilitat i un perquè, això ja és una altra cosa.
Sí. Aquí hi ha d'haver experiència de professionalitat. I escolta, Xavier, Espiral organitzava activitats de lleure per tothom, però amb especial sensibilitat cap als infants i les famílies en dificultats. Si anem a la paraula colònia, diries que una colònia d'estiu, en aquest cas, però qualsevol espai de lleure, és també un espai on tots som iguals?
Clar que sí. Al final, la teva motxilla i la meva motxilla no s'hi diferencien tant. Els dos berenam, els dos compartim una tenda o unes lliteres, els dos reim, els dos ploram, mos assustam si mos fan alguna vetllada d'aquestes un poc més de por, no? I els dos, tots els infants poden jugar i tots els infants poden cantar i poden riure i caminen i corren i nedam a la platja, no? Vull dir, en aquest sentit, aquests espais més igualitaris, en els que realment no se veu més la diferència més enllà, són claus per al desenvolupament de qualsevol infant i adolescent. I, de fet, nosaltres és el que primer recuperam, no? No és tant allò de per tractar o educar millor un infant, un jove, l'has de treure del seu context, que també, sinó oferir-li experiències de convivència intensa amb altres iguals i que puguin ser dies enriquidors i sobretot de molta diversió i aprenentatges.
Uh-huh. Quan tu eres infant i voluntari segur que era allò de vinga, m'on anem de colònies, no? I era com tot molt fàcil, però avui la normativa és diferent. Quins són els reptes més grans a l'hora de preparar unes colònies?
A mi és vera que la pràctica fa que cada vegada ho vegis no tan complexa, no? Però clar, titulacions, permisos, assegurances, reunions amb famílies perquè han d'explicar què feim i què volem fer i com ho farem, no? I al final mos deixen els seus infants, que és el més preuat que tenen i el que més estimen, no? I és un exercici de confiança total i absoluta. I això també s'ha de treballar. Sí. I s'ha de treballar perquè ho han de posar en valor i hem d'aconseguir transmetre aquesta confiança, no? De dir, no us preocupeu, que ho tenim controlat.
I en els que tenen mòbil, els hi deies, en aquesta capseta és mòbil fins que això s'acabi.
Pues mira, aquest és un dels grans canvis, no? Jo me'n recordo els primers que feien, que demanaven que, no, que per la mesura del possible no duguessin Walkmans, imagina't. Entre altres coses perquè s'acabaven les piles. Però clar, ara és diferent. Bueno, pues depèn de l'edat, evidentment. Si som més petits, pues, petits, 10-12, tampoc no cal anar més a baix. Bueno, pues que no el duguin i facilites els telèfons de contacte dels equips, perquè si hi ha res de nou, pues hi hagi alguna cosa, no? És vera que també aquesta immediatesa i aquesta accessibilitat fa que també les famílies te demanin un poc més de com vas dia a dia. Enviam-nos una foto, digue'm-nos com va, no? No se tracta de retransmetre en viu i en directe el campament, però sí anar dient que tot va bé i que tot està en marxa. No? Uh-huh. I després, amb els més grans, sí que han de pactar moments.
Sí.
Moments
sí.
d'ús i moments de no ús.
Sí. I escolta, d'unes colònies sorgeixen amistats per tota la vida?
Moltes, de fet, gent en la que som Espiral ara mateix mos van conèixer fent campaments i colònies i guardes amistat i molt bons records de quan jo compartia amb altres monitors i monitores i encara mantenim el contacte. I, de fet, el meu fill gran ha fet el curs aquest estiu i jo li deia, aprofita per fer la major quantitat d'activitats que puguis en la major quantitat de gent que puguis perquè de tots aprendràs.
Que bé. I de tot això és una colònia ni d'estiu i més, però no mos dona el temps. Avui hem convidat en Xavier Torrents, director d'Espiral, a baixar a la barrera del programa, i sempre fem aquesta pregunta per qui mos escolta quan són quasi les 11 del vespre, per donar idees que fa un home com en Xavier Torrents abans d'anar a dormir, per dormir bé.
Per dormir bé? Posar un pot de ràdio.
Mos agrada,
posar un pot de ràdio i dormir-me amb allò que m'adugui el pensament. Evidentment, estar un poc cansat ajuda. Venir de ruta ajuda molt.
Vinga, alguna cançó per baixar la barrera del programa? No sé si t'ha inspirat la paraula d'avui.
Sí, amen. Jo venc d'escoltisme i la cançó parla d'un altre moviment. Però la cançó que cantàvem sempre quan estàvem rebentats de fer ruta i carregar la motxilla i passant calor i ben suats, i mos pegava per cantar aquesta cançó, i la veritat és que mos animàvem, mos feien quatre rialles i feia que les forces mos fessin arribar a fita, no?, que et cedes al Club d'Esplai.
El Club d'Esplai, Dosifar. I vinga, amb aquesta baixarem barrera. Xavier Torrents, gràcies.
Moltíssimes gràcies. Una ferrada.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
No oblidaré mai el meu Club d'Esplai, passant amb els companys els meus millors anys. Anaven tots plegats,
anaven tots plegats,
sempre d'excursió,
sempre d'excursió,
gaudint de la natura, cantant una cançó. Obertes les mans, amb la cara al vent,
amb la cara al vent,
la nostra amistat un camí va fer,
un camí va fer.
Som com els germans, som molt bona gent,
som molt bona gent.
Vine al nostre club, és el més valent.